más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts a tots. Bon divendres, bon migdia de divendres. I què tal? Va, us faig una pregunta d'aquelles indiscretes, però que de mica en mica cada cop serà més públic. Quan cobreu? A com estan vostres nòmines? Aquesta és la pregunta. Cobreu molt o poc? Vigileu? Vigileu. Perquè us poden pispar la nòmina. Acabo de deixar anar un titular superalarmista que està basat en fets reals, eh? No és una qüestió boja. També és veritat que no... també és veritat que és una qüestió més a altres països d'Europa que no passa aquí, a Espanya no ha passat gaire. Però sí que passa, i quan passa a qualsevol altre indret del planeta, perfectament pot passar aquí. Estem parlant de que se'ns ve d'una petita mostra del que se'ns ve a sobre, i ara en parlarem més estesament. Per què? Doncs perquè arriba aquesta gran campanya del Black Friday, del Cyber Monday, d'aquestes històries que representen un dels moments comercials més importants de l'any, no? Aquesta campanya de Nadal on ja fiquem tot això que estava explicant, no? El Cyber Monday, el Cyber Saturday, el Singles Day i totes aquestes coses que s'inventen per treure'ns la pasta i creure que ens rebaixen els preus quan moltes vegades no és així. També en parlarem d'això en una altra edició perquè no m'ha donat temps, perquè resulta que i vigileu amb això, l'Organització de Consumidors i Usuaris està advertint que el Singles Day, que teòricament són rebaixes per fomentar productes cap a solters i solteres, no, viatges, etc, etc, en comptes de rebaixar, puja. És a dir, hi ha més pujades que rebaixes, i les rebaixes no són tampoc una bicoca, ni molt menys, no? Doncs tornem a tot això de les campanyes. Quan hi ha una campanya de moviments de diners tan elevada com la que veurem a partir d'allà, el que passa és que normalment rebem ofertes, mira, compra, que és que aquí està molt més barat, o mira aquesta oferta. Doncs vigileu, perquè és el moment on els ciberestafadors es posen en marxa, i és també quan comença la seva campanya de malware, la seva campanya de phishing, la seva campanya per treure't les dades i, sobretot, els teus diners. I ara en parlo de les nòmines. Ara parlo de les nòmines, perquè he agafat aquest perquè és el més atractiu de les milers, perquè es podria escriure un llibre infinit sobre tipologies d'estafes que hi ha ara mateix, i a quina més enginyosa, tot s'ha de dir. Doncs ara circula por ahí, insisteixo, no té encara una incidència important a Espanya, així que d'entrada tranquils, algun cas s'ha donat, però principalment és a altres països del nord d'Europa, d'un malware que roba les nòmines, que roba la teva nòmina. Com funciona això? Sobretot en empreses on el treballador accedeix a un portal d'empresa, un portal del treballador, on tu veus, doncs, la teva nòmina, pots canviar el compte on te l'ingressen, on més o menys és una mena de connexió amb l'empresa, sobretot en grans empreses, per saber-ho. Doncs los malos de la peli, això ho saben, substitueixen aquesta pàgina i et pispa la nòmina. És brutal, això. O sigui, hi ha una ment pensant aquí darrere, una ment maliciosa, un doctor maligno, que està allà darrere esperant com pot treure la pasta. Bé, en parlem d'això, d'aquest malware de les nòmines, entre altres coses, i en parlem de com protegir-nos davant de tot això, amb l'Eusebio Nieva, el senyor Eusebio Nieva, que és director tècnic de Checkpoint Software, que és una empresa que es dedica això, a protegir i a crear anti-malwares, com moltes que hi ha, per Espanya i Portugal. Eusebio, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Eusebio. Oye, es que se las buscan todas. ¿Cómo funciona este malware que roba directamente, literalmente, roba nóminas?
Sí, aquí lo que tenemos que ser muy cautos es porque esto, además, lo que utiliza es falsificación a portales de nóminas que, si bien en España no es tan habitual, aunque sí en multinacionales sí que en algunas ocasiones lo vemos, es decir, los empleados tienen sus propios accesos para ver las nóminas, cambian la cuenta, hacer ciertas operaciones, etcétera, la cuenta donde quieren recibir la nómina. Esto es mucho más habitual en otros sitios, pero aquí lo que estamos viendo es que es un phishing un poquito más, como diríamos, más complejo, en el sentido de que están utilizando anuncios en Google, ¿vale? Y también, sí, en Bing, ¿vale?, para engañar a los usuarios y que vayan a esas plataformas de nóminas. Y detrás de esto lo que hay es una página falsa que además es capaz de robarle no solamente las contraseñas, sino hemos visto que en muchas ocasiones también el segundo factor de autenticación. Es decir, detrás de esta web de phishing suplantando las nóminas o la web de nóminas, hay un operador que cuando alguien se conecta, automáticamente con tus credenciales que has puesto ahí para conectarte, se conecta a la página real, a la buena, y si le piden una autenticación o le piden un segundo factor de autenticación, automáticamente, a través de métodos que lo tienen programados en la web de phishing, le pide al usuario ese segundo factor de autenticación. El usuario, como piensa que está entrando, pues lo da, y automáticamente ellos lo utilizan para entrar en la nómina y en algunas ocasiones o bien te dan, oye, fallo de acceso o lo que sea, y en otras ocasiones lo que hacen es directamente, pues incluso dejarte operar o hacer ciertas operaciones evitando que cierren la sesión, y de esa manera a partir de ahí trabajan ellos.
¿Vale? Caray, Eusebio, da un poco de miedo a veces navegar por internet con este tipo de cosas cuando porque ¿Cuántos intentos de phishing o estafa pueden estar existiendo ahora mismo dando vueltas?
Ya hemos perdido la cuenta. creo que había una estadística que decía que cada minuto había cerca de 2.000, 3.000 webs nuevas de phishing, ¿vale?
¡Madre mía!
Todo depende también de si hay campañas. Si hay una campaña, claro. Por ejemplo, ahora en el Black Friday va a haber muchas más.
Claro.
Y en el Cyber Monday va a haber muchas más webs seguro, vamos. Pero es que tenemos que tener en cuenta, y aquí esto es fundamental, los que pican o los que caen son porque a través de un anuncio de Google,
¿sí? ¿Sí?
Han pinchado en el enlace. En vez de irse a tu web directamente o tal, se han pinchado a través del anuncio, y entonces en ese caso es cuando el problema es que estos atacantes han utilizado cuentas de anuncios de Google de anunciantes o cuentas válidas, cuentas completamente registradas y verificadas, las han robado o bien se las han comprado a otros agregantes que previamente las habían robado precisamente para montar todo este sistema y todo este esquema.
Caray, Eusebio, ¿cómo podemos protegernos? Es decir, claro, ¿cómo podemos levantar las orejas ante una cosa así? Porque no puedes estar con la alerta 24 horas en máxima alerta. Debe haber algunos sistemas fáciles para intentar localizar o sospechar de estas cosas.
Bueno, lo primero, a ver, lo que pasa es que cada vez es más difícil.
Claro.
O sea, los elementos visuales son cada vez más difíciles de detectar, primero porque se está utilizando inteligencia artificial para hacerlo lo más fidedigno posible y lo más difícil de detectar, eso por una parte, y luego por otra parte que prácticamente siguen la misma operativa habitual. Sí que tendríamos que sospechar si vemos alguna, que ha cambiado alguna operativa que nosotros habitualmente utilizáramos, algún mensaje que cambia el lenguaje del mensaje, o sea, algunas cosas de esas sí que pueden hacernos sospechar, pero de nuevo, esto cada vez es más difícil. Entonces, aquí hay dos formas de protegernos. Una es el propio usuario y después la tecnología. Y el propio usuario lo que tiene que hacer es nunca, nunca, cuando vaya a este tipo de cualquier tipo de plataformas que implique pago o cualquier tipo de plataformas que para él sean críticas, que nunca vaya utilizando un enlace, me refiero, que nunca pinche en algo, sobre todo en un canal de comunicación no solicitado, es decir, yo no solicité esta información y me ha llegado, que nunca pinches ahí.
Vale, de acuerdo.
Nunca.
Eusebio, con esto acabo, a ver si lo recuerdas, te voy a hacer una pregunta de estar. ¿Cuál es la situación más surrealista de intento de estafa que os habéis podido encontrar en Checkpoint?
Bueno, pues nos hemos encontrado muchas, muchísimas, pero tener en cuenta que, por ejemplo, las que son cada vez más creativas, ¿vale? Las que son cada vez más creativas son las que tienen de por medio muchísimo dinero, como por ejemplo intentar lo que se denomina las estafas del CEO o el business email compromise, es utilizar el correo y a partir del correo, pues inteligencia artificial para engañar a los usuarios, incluso, y esto no lo hemos visto, no lo he visto yo directamente, pero sí que hay noticias, digamos que explicándolo, meter a un empleado que es el que va a cambiar una cuenta o va a hacer una transferencia en una reunión de Teams con su jefe, el jefe de su jefe, el director de la compañía, el director financiero, etcétera, y todos ellos eran falsificaciones hechas con inteligencia artificial. Eran vídeos online, pero con inteligencia artificial, y diciéndole que tenemos que hacer una compra de una empresa, entonces necesitamos disponer de estos fondos, tienes que hacer esta conferencia. Y claro, el muchacho pues hizo esa transferencia. Además fueron bastantes millones de euros. Entonces, digamos que aquí es donde están siendo cada vez más creativos, ¿eh? Cada vez más porque hay mucho dinero, puede haber mucho dinero, claro, por detrás.
Claro,
entonces, es una campaña, no solo es un ataque, sino ir hilando cosas de primero le mandan un correo al empleado, luego tal, luego la oye, conéctate aquí, que esto es urgente, ¿sabes? Van digamos, preparando el terreno para la estafa.
O sea, estamos hablando, y esto va más allá de un simple... Fíjate, se me quedan pequeños los malwares, se me quedan en tontería comparado con un plan que no deja de ser un auténtico plan perfecto de robar algo. O sea, como un atraco a un banco, básicamente. Sería una planificación similar.
Sí, sí, es que además cuando ves las películas y dices, pues mira, qué buena idea, tal, no sé cuánto, cómo lo han pensado. Pues es que es prácticamente real, me refiero, que en muchas ocasiones... No suele ser tan complicado engañar a la gente muchas veces, ¿vale? Porque es cierto que muchas veces nosotros mismos no estamos, digamos, mentalmente preparados para estar siempre atentos, siempre discriminando lo que puede ser engañoso o no, y confiamos, y por defecto confiamos. Si nos llega un correo de nuestro jefe diciendo, oye, que vamos a tener una reunión o que vamos a hacernos levanto, pues no te paras a pensar porque habitualmente recibes correos de tu jefe y además con ese sentido, con esa, ¿sabes? Pues por lo tanto, digamos que disimular el ataque en cosas que son habituales hace que no prestemos la debida atención. Y por eso en Black Fridays, cualquier tipo de...
Campañas de Navidad, de rebajas, etcétera, etcétera.
¿Por qué? Porque esperamos que nos lleguen esas ofertas, nos lleguen esa superoferta de no sé cuánto. Mira que nos... ¿sabes? Estamos esperando que nos lleguen, entonces desconfiamos menos. Pero eso no quiere decir que no tengamos que estar ojo a visor y decir, esto no huele bien. Además, las ofertas que son aparentemente imposibles habitualmente lo son.
Pues señor Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint Software para España y Portugal, oye, muchísimas gracias por esta charla, muy amable.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Doncs mireu, aixequem les orelles, però és que sempre hi hauríem de posar un llibre de novetats de com ens volen prendre el pèl i a veure perquè, ostres, per escriure tota una enciclopèdia, no, un llibre. Va, que de seguida en parlarem del dia que és avui. Avui és el Dia Mundial per donar visibilitat a la diabetes. I parlarem de diabetes. I parlarem amb una persona diabètica per conèixer una mica el seu dia a dia, de com funciona aquest tema. Però abans, vull recordar una cosa. I el que vull recordar és que el proper dimecres 19 de novembre estarem en directe tant Herrera com migdia a COPE a la botiga Matratzen de Gran Via, Barcelona. I allà estarem, a Matratzen, descobrint un llançament, el llançament de l'exclusiu pack Nacher de Hucle Germany, que ja ens va presentar aquí el Nacher, el youtuber, influencer, no sé com seria el què, ens ho va presentar aquí. Bàsicament, aquest pack és una revolució pel descans, bàsicament. Però és que, a més, ja que estem allà, ja que estem a la botiga Matratzen de Gran Via, a Barcelona, el que farem, bàsicament, serà parlar de millors solucions per dormir millor, és a dir, per descansar. Així que ja sabeu, el proper 19 de novembre esteu convidats a venir, si voleu, a la botiga Matratzen, a la Gran Via de Barcelona. Va, que de seguida en parlem de diabetis aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Jo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dia 14 de novembre és el Dia Mundial de la Diabetis. Ja sabeu que aquests dies estan posats per focalitzar el tema en diferents malalties o situacions. En aquest cas parlem de la diabetis. Per què és el 14 de novembre el Dia de la Diabetis? Per què? Doncs aquestes coses no estan escollides perquè sí, perquè un senyor s'aixeca de bon matí i esmorza determinats coses i diu, pues avui fem el Dia de la Diabetis. No, això va perquè avui també és l'aniversari del naixement de Sir Frederick Banting. El senyor Sir Frederick Banting va descobrir la insulina amb un altre, amb el senyor Charles Best, el 1922. El 1922, aquests dos científics doncs, van descobrir la insulina. I en commemoració del naixement d'un d'ells, Frederick Banting, doncs per això avui és el Dia Mundial de la Diabetis. La diabetis és una malaltia, un trastorn, més aviat, malaltia autoimmune. És una malaltia autoimmune. Això què vol dir? És una malaltia on el sistema immunitari es torna boig. Encara no sabem, no, els científics no tenen una resposta clara dels factors que fan que passi, que es torna boig el sistema immunitari i comença a atacar a les cèl·lules del pàncreas encarregades de produir la insulina. Llavors, les detecta com enemigues, com éssers estranys, pel que sigui, i se les comença a carregar. Arriba un moment que aquestes cèl·lules ja no funcionen, ja no existeixen, no funcionen perquè el sistema immune s'ha encarregat d'eliminar-les. Això seria la malaltia autoimmune, com altres que hi ha. És una errada del sistema defensiu que tenim. S'estan fent avenços progressius davant el control de la diabetis. Això des de fa bastant de temps. S'estan fent avenços per veure si és possible controlar-la o eliminar-la. Sigui amb una vacuna o amb un medicament, s'estan fent molt avenços i les investigacions continuen. Però, mentrestant, s'ha de viure amb la diabetis. I els diabètics, tipus 1, s'han d'anar punxant insulina de dos tipus, una ràpida i una lenta un cop al dia i una ràpida moltes vegades al dia, tantes com hidrats mengis. Aquesta seria més o menys una explicació. Però com és viure així? Un s'acaba acostumant a anar-se punxant cada dia la insulina? Afecta l'humor? Afecta a la salut? Quina és la forma? En parlem precisament amb una noia que ens ho explicarà. Ella és diabètica, tipus 1, tipus mellitus, la diabetis tipus 1 mellitus, que és aquesta diabetis que apareix quan, al principi, a l'adolescència, quan ets petit, doncs és quan t'apareix aquesta diabetis tipus 1, que és per tota la vida. I després l'altra diabetis que hi ha és la tipus 2, que ja és una qüestió d'edat, una qüestió de fer poc exercici, una qüestió de sobrepès, llavors és quan apareix la diabetis tipus 2. Però en parlem de la primera, diabetis tipus 1. Es diu Irene Domínguez, la tenim al telèfon. Irene, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies. Bon dia, moltes gràcies per comptar per nosaltres avui.
És un plaer, home, i gràcies a tu per explicar-nos i donar testimoni de tot això. Tu ets diabètica, correcte?
Sí, jo tinc diabetis des de farà 13 anys, des dels 13-14 anys.
És a dir, ara tens 26-27 anys.
Exacte, sí.
Com ho vas detectar? Com va començar tot això?
Uf, aquest viatge, el moment del debut és bastant crític, realment, sobretot en un entorn on potser no coneixíem aquesta realitat. Hi ha molts símptomes que ara, amb perspectiva, eren molt evidents el que em passava, però com tot, no, quan es coneix, es veu ràpid. Bàsicament, vaig perdre molt de pes, bevia moltíssima aigua, estava molt cansada, però quan parlo de molt de pes és que potser em vaig aprimar 13 quilos en 3 o 4 mesos. Una de les meves tietes es pensava que tenia anorèxia. Els meus pares veien que algun passava perquè anava molt cansada. Sí que és cert que al moment del debut justament estava estiuejant al poble d'on era el meu pare, llavors no era molt a casa, però la meva cosina també recorda com que constantment volia anar al lavabo a veure aigua, que són uns dels símptomes també, però fins i tot es va arribar a enfadar amb mi perquè jo necessitava anar al lavabo, que era com... És innecessari, segur, però no, jo ho necessitava de veritat. I el cos es deteriora i va donant senyals fins a un punt que com no vagis a l'hospital, pots tindre un ensurt molt, molt gran, o més gran del que potser vam tenir nosaltres.
Llavors tu vas anar a l'hospital o en quin moment te la diagnostiquen? Suposo que en aquell moment, per tot el que m'estàs dient, no vas dir, vaja, que em facin un xequeig, no? Perquè
mira,
això no pot ser, no?
Va ser molt irònic perquè va haver bastanta negligència mèdica, perquè el meu pare és un poble de Saragossa molt petit i vam anar al metge que hi havia en aquell moment allà i em va dir que tenia angines, i a part de diabetis tipus 1 també tenia angines, otitis. Jo era un circo en ese momento.
Ja.
I llavors vaig anar al metge, els meus pares no van sortir molt contents ni amb el tracte ni amb l'opinió donada, perquè jo recordo arribar a respirar com un gos, no? Sobretot per la nit, que jo no era conscient de que feia totes aquestes coses. El meu cos estava en mode supervivència. I vam voler una segona opinió i vam anar al poble del costat, que és més gran, i ja al moment que em van veure em van mirar la glucosa. Recordo que posava 356, ho tinc gravadíssim, jo no entenia res, però clar, un debut de 356 després d'estar com 12 hores dormint, vomitant, com no ja tenia res del meu cos que hagués afegit glucosa, no?
Perquè la glucosa normal en sang d'una persona que no tingui diabetes, quina seria la normal?
Sense diabetes, entre 80 i 120, estirant molt amunt.
I tu estaves pràcticament a 400.
I jo estava gairebé a 400 després d'estar moltes hores sense ingerir res. O sigui, el meu cos realment potser dies abans havia estat tranquil·lament a 500 i pico a l'hora de menjar. O sigui, la cosa és que quan tu debutes, la hormona del pàncreas s'ha anat dormint i no...
Ja, no produeix insulina.
No funciona.
Bé, en aquest cas ja t'ho diagnostiquen i ja comences amb la insulina, no? A punxar-te insulina. Quantes vegades et punxes insulina al dia?
Ara mateix vaig... Bueno, en aquell moment va ser ambulància i corriendo a ser clínico de Zaragoza. I en el tractament que em van posar en aquell moment era amb bolis. I em punxava unes 7-8 cops al dia la insulina. Després m'havia de mirar la glucosa al sang en el dit, perquè parlant de fa 13-14 anys no teníem els sensors que ara ens donen molta qualitat de vida. Mm. El sensor és una rodona que molts cops es pot veure al carrer, no? Ara som molt reconocibles les persones amb diabetes i ara els infants que debuten ja surten amb això i jo crec que va superbé, però fa 13 anys no ho teníem i ens havíem de mirar sempre en sang. Mm. I ara el tractament que porto és un infusor d'insulina y entonces quizá me pongo más veces de 6 o 7 o menys, en funció del que menjo. Amb el tractament que porto ara tot és molt més flexible.
D'acord. Clar, el problema és estar pendent sempre. Un s'arriba a acostumar, és a dir, quan fins que... Però no te queda cap altre remei que acostumar-te, evidentment, perquè això ja és per sempre. Llavors, en quin moment... Tu ja ho interioritzes, perquè, clar, és un canvi, no? És un canvi d'estar pendent de la insulina, clar, de punxar-te del que menjo, del pes, de si són hidrats, de si no són hidrats... Llavors, en quin moment de la teva vida ho interioritzes i tot això passa a ser una rutina més?
Clar, aquesta pregunta em sembla superinteressant i molt necessària també per parlar, perquè tinc molts coneguts o fins i tot amics, no, que també tenen diabetis arrel de projectes d'aquí, de l'Associació de Diabetis de Catalunya que tenim, i molts cops en parlem de que realment t'acostumes, perquè jo crec que aprens a viure amb això, no? Perquè és la manera de sobreviure, però jo hi ha molts dies que ploro, que tinc ràbia, que no vull, que no vull tenir-la, perquè és que és agotador, sobretot a nivell mental. És arribar a haver de prendre unes 50 decisions al dia només al voltant de la diabetis. Llavors no és tant el punxar-te, sinó és despertar-te, mirar quan estàs, llavors en funció de quan estigui esmorzaré ara o em poso la insulina i em dutxo per fer el temps d'espera, bla, bla, bla. Llavors tot el cap, o sigui, tota l'estona el cap està maquinant. I és molta energia, això.
Ja. Bé, suposo que arriba un moment que tot això ja és un dia a dia i ja fas pràcticament com un automatisme, suposo, no?
Hi ha èpoques,
moments. Com veus el futur? Perquè és veritat que ha avançat molt, sobretot en qualitat de vida, parlaves dels sensors, parlaves de moltes coses, i tu què esperança tens en el futur de la diabetes? És a dir, cap a una cura.
A mi m'encantaria que hi hagués una cura, ara mateix m'ho esmenaran, jo l'afirmo. Sí que és cert que jo el que veig més factible és que hi hagi més eines per poder viure millor. Una cura, no sé si l'acabo de veure com a curt termini. Al final és una patologia que fa 100 anys la gent es moria i actualment ha evolucionat tot superràpid i la qualitat de vida que tenim en comparació amb fa 10 anys és molt millor. Jo crec que vivim amb molta més tranquil·litat, molt més en el present, amb més seguretat també, però queda molt per fer, així que per aquí també faig una crida que, sisplau, s'investigui i donem veu, perquè al final és una condició que ens afecta gairebé el 9,6% de la població.
Doncs, escolta'm, Irene Domínguez, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos una mica, fer-nos 5 cèntims de què és un dia a dia amb la diabetes, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat a tot això.
Un plaer. Què menys que podem fer que xerrar, i menys si tenim aquesta, el que ens has explicat. Gràcies. Bé, bàsicament, estem parlant d'això, d'aquesta malaltia autoimmune, i suposo que quan passen coses com aquestes, com qualsevol altra cosa de la vida, també en funció de la persona, de com s'ho prengui, de l'optimisme que tingui, de com ho afronti, de l'entorn. Bé, aquí entren una sèrie de factors importantíssims. Va, de seguida en parlarem precisament d'això, en parlarem d'empatia. Hi ha un congrés sobre bioètica, de la que parlarem ara, un congrés que és avui i demà, i el tema principal d'aquest congrés, que és força interessant, és l'empatia amb els pacients. És a dir, com afecta l'empatia dels professionals als tractaments mèdics? En parlarem de seguida. I en parlarem, mira, precisament tot està perfectament lligat, perquè a vegades moltes persones de les que, mira, parlant de diabetes, de les que, per exemple, pateixen diabetes, doncs tenen una afectació psicològica important per acceptar-ho. Hi ha un lloc idoni, doncs, per tractar. Has de parlar amb un psicòleg. I per això està al Centre de Psicologia Bocavella. Aprofito per parlar d'ells, perquè ofereixen aquest coneixement de grans professionals amb qualitat, confiança, empatia en un entorn confortable per aconseguir aquest benestar emocional, per acceptar coses com, per exemple, tinc diabetes. A vegades cal, eh? A vegades cal. Seria una cosa com aquesta, fixa't, eh? On estan? Estan al passatge Bocavella, número 7, al costat de la plaça Tatuant de Barcelona. Al web trobareu tota la informació, bocavella.org. Bocavella.org o al telèfon, que també el dono. Encara que és més fàcil de pensar a la web. Bocavella.org, allà ho trobareu tota la informació. I al telèfon 604 40 95 18.
Escribe a Carlos Herrera
en X @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
La conquista del nuevo mundo.
De aquí hasta California.
James Stewart.
Siento que se terminaron para siempre mis aventuras.
Gregory Peck.
Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana.
Henry Fonda.
Haz algo para que comprendan que empeñas tu palabra.
John Wayne.
Esta guerra se ganará en el oeste.
La conquista del oeste. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas de salmón noruego ASC a 11,95 euros el kilo y la segunda unidad de bombones Lindor al 50%. Preparaos, que llevo de todo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Empieza la magia de la Navidad. Del 7 al 11 de noviembre, 40% de descuento acumulable en tu tarjeta Club Falcampo en una gran selección de juguetes de Barbie, Nenuco, Hot Wheels, Lego City y muchos más. Más información en alcampo.es. Alcampo, una Navidad encantada.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Herrera a Cope.
Cope, Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Quiero creer, quiero saber que dormiré a la...
Avui i demà celebra el primer congrés de bioètica per parlar d'això i per parlar precisament d'aquesta empatia que el pacient necessita i que està demostrat que cada cop és beneficiosa, sobretot per la seva millora de la salut. En parlem d'això amb l'Alejandro Florit, que és director d'identitat de la Fundació Hospitalàries. Alejandro, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Muy buenos días, muchas gracias.
¿Realmente tenemos ese riesgo de convertir el sistema de salud en algo, no diré inhumano, pero sí falto de empatía y de enganche con el paciente?
Correcto, sí. Este riesgo siempre existe, siempre lo tenemos ahí. La maldición del tiempo para los asistenciales es algo que también nos está influyendo muchísimo. Pues para ir rápido, para olvidarte de la persona que tienes enfrente y sencillamente resolver problemas, hacer diagnósticos, proponer tratamientos, pero no acompañar a la persona que tienes delante, entender su vida, el cómo va a afrontar estos diagnósticos, sobre todo cuando pues pueden ser graves y pueden afectar a toda su vida. Y efectivamente, esta deshumanización pues existe ahí. El otro día nos comentaba uno de los ponentes que tenemos aquí en el Congreso, pues cómo los alumnos, por ejemplo, de medicina, cuando entran con muchas ganas de empatizar, de conocer a los pacientes, y sin embargo en tercero, cuando empiezan a hacer prácticas y empiezan con el día a día y las obligaciones, pues esas empatías bajan muchísimo y realmente lo que empieza a haber es un intento pues de eficacia.
Bueno, entonces supongo que es una cuestión, exactamente eso, de eficacia, es una cuestión de falta de tiempo, de presión asistencial, ¿no? De carga de trabajo que impide esta empatía. Me da la sensación. ¿Sería así?
Sí, esto sería uno de los factores. Luego hay otros factores, por supuesto. Por esto es necesario también organizar eventos como los que estamos organizando entre los Hermanos de San Juan de Dios y Hermanas Hospitalarias, hoy Fundación Hospitalarias, para que las profesionales, tanto de la atención sanitaria como de la atención social, no nos olvidemos, ¿no?, de la importancia de poner en el centro a la persona, de tener esta mirada ética de estos cuidados y, como bien has dicho, de empatizar con las personas que tenemos enfrente y de que esa compasión no la perdamos.
Igual la pregunta que te voy a hacer ahora es un poco tonta, pero te ruego me disculpes. Si lo es, me lo dices. ¿Cómo influye la empatía en el tratamiento? Es decir, ¿ser empático con un paciente ayuda a que ese tratamiento funcione mejor por una situación de posición positiva psicológica?
Yo te diría que claramente. Hay estudios, de hecho, que avalan esta cuestión. Es decir, no es sencillamente una cuestión de opinión, sino que está avalado por la ciencia y por los estudios empíricos. Y de hecho, yo creo que todos nosotros hemos sido pacientes en alguna ocasión, y cuando hemos estado sentados delante de un profesional que nos da confianza, que empatiza con nosotros y nos propone un tratamiento, ¿cómo ese tratamiento, por ejemplo, lo seguimos? Y sin embargo, un médico que no nos transmite esa confianza, pues posiblemente ese tratamiento lo dejamos de hacer y, por tanto, efectivamente la eficacia de esos tratamientos van a variar. Por tanto, la empatía es fundamental, esto es la manera más clara, pero luego hay otro tipo de tratamientos que también se demuestra como, si uno se encuentra en una relación más empática, más cálida con los profesionales sanitarios o sociales, pues efectivamente la evolución también es mucho mejor. La esperanza también de los propios, por ejemplo, en cuestiones como salud mental de los profesionales de la atención sanitaria y social, pues pueden influir mucho en el pronóstico y en la evolución de las personas que atendemos.
Bueno, vas a celebrar hoy y mañana este primer congreso de bioética. Cuando hablamos de bioética aplicada a la salud, ¿de qué estamos hablando?
Sí, pues hablamos de un campo muy grande, desde cuestiones de relevancia, digamos, muy elevada, por ejemplo, cuestiones del ámbito genético, de la medicina nuclear, efectos, etcétera. Pero luego, sobre todo, y aquí estamos poniendo mucho el foco, en esa ética asistencial aplicada del día a día, de cómo cuidamos incluso, por ejemplo, a los profesionales que están en esta atención directa, ¿no? El cuidado del cuidador, de la sostenibilidad económica y cómo esto también nos influye en las decisiones ético-morales, ¿no? En la relación sanitaria y social, de las éticas, de las virtudes. En el día a día, por ejemplo, la confidencialidad, el cuidado de la dignidad de cualquier persona que tienes enfrente y que no podemos perder, que tenemos personas con rostros que están sufriendo, ¿no?, delante nuestra, en momentos de alta fragilidad.
¿Los profesionales tienen una formación adecuada para ser empáticos? Sé que esto a veces también va con el taraná de las personas, tal y como es una persona, tiene tendencia a ser más empático o menos empático, pero ¿hay una formación profesional de cara a esto?
Pues yo te diría que depende mucho también de las universidades, pero sí que cada vez se intenta cuidar más, ¿no?, sobre todo en determinadas universidades. Pero es verdad que se considera, diríamos, como el currículum soft, no el hard, el que nos exigen de verdad las notas, etcétera, y por tanto muchas veces queda como en un segundo plano, cuando aquí es donde nos jugamos, ¿no?, muchas de las cuestiones que de verdad son importantes en el día a día. El otro día también otra ponente haciendo una reflexión, ¿no?, sobre el tema de la tecnología, nos avisaba, ¿no?, cómo muchas de estas cuestiones que son de las que suponemos que son las hard, un buen diagnóstico, etcétera, la inteligencia artificial y otros muchos sistemas posiblemente terminen haciéndolo mejor que los propios profesionales sanitarios, y por tanto toda esa parte puede ser suplida, ¿no?, por esta tecnología nueva. Pero sin embargo, esa parte más soft del acompañamiento de las personas, de poder dar el diagnóstico, de poder ayudarles a tomar las mejores decisiones sobre su propia salud, esto, por lo menos en este momento y durante muchísimos años, la inteligencia artificial no nos puede suplir. Y esa es la parte que los profesionales sanitarios y sociales no podemos perder de nuestro punto de vista.
Pues, señor Alejandro Florit, director de Identidad de la Fundación Hospitalarias, oye, muchísimas gracias por esta charla, muy amable.
Pues muchísimas gracias a vosotros también por mostrar interés sobre este tema.
Un placer. Pues és que és la importància aquesta de l'empatia, de quan vas al metge, doncs que hi hagi aquesta connexió, aquest intent, que a vegades no sempre passa. No és culpa dels professionals que tenen... Entraríem en una altra dimensió. Bé, recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa ja sabeu que les podreu tornar a escoltar aquest contingut a cope.es/Catalunya i a la nova aplicació de COPE, també. A la nova aplicació de COPE, a l'APP, seleccionant COPE Catalunya. Allà ho teniu tot, les 24 hores, quan vulgueu escoltar-ho. Tancarem darrere, obrirem migdia COPE Catalunya i Andorra per parlar dels beneficis d'escriure a mà. Això comença a ser ja art, escriure a mà. S'està perdent el fet d'escriure a mà. Va, en parlarem. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia COPE amb Pilar García de la Granja. Ens actualitzem informativament parlant i tornem de seguida. Fins ara.